bon dia a tothom que ens estigui escoltant. El passat 10 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i aquí a Castellà, l'entitat Suport Castellà va participar, va promoure i va organitzar tot un seguit d'activitats culturals, esportives i de difusió entorn a aquesta celebració. Avui ens trobem aquí als estudis de Ràdio Castellà, el Sergi. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
El Xavi Álvarez.
Bon dia.
La Núria Santander.
Bon dia.
I jo mateixa, la Míriam Movilla, per conversar sobre ioga i salut mental. Connecta't i cuida la teva salut mental, perquè ioga ens connecta. I avui volem parlar d'això, oi que sí?
Sí.
Tot el que ens pot aportar el ioga en l'autocura, en la nostra autocura, en la connexió amb els altres, en la connexió amb nosaltres mateixos, és el que volem posar avui sobre la taula dels estudis de Ràdio Castellà. De fet, la Núria col·labora amb Suport Castellà des de fa més de 10 anys. I concretament fa 5 anys que portes al teu centre de ioga Caruna.
Correcte.
Molt abans, vull fer un parèntesi, vull comentar que a Suport Castellà vam començar ja fent relaxació en col·laboració amb la Lídia Atarés i des d'aquí li vull enviar una forta abraçada. Doncs,
bé, bon dia,
benvinguts, Núria. Tertulians.
Bon dia.
I companyia, una pregunta. Com va arribar el ioga a la teva vida?
Doncs mira, realment el ioga va arribar a la meva vida d'una forma molt autodidacta, Sergi, perquè resulta que quan jo tenia uns 18 anys, més o menys, el meu pare el van tenir de fer una intervenció a cor obert i va ser doncs, d'un dia per l'altre. Llavors, amb el seu tractament, una de les coses que li van comentar els metges és que havia de prendre's la vida des d'un altre lloc, més relaxada, i sobretot va tenir d'aprendre unes tècniques per tornar a respirar, perquè el seu cor doncs, necessitava, i els seus pulmons, un ritme adequat. En aquells moments, justament, el que és la vida a vegades, estàvem fent per televisió un programa en el qual participava un mestre que donava classes de ioga i de meditació i relaxació. Justament doncs, va arribar en un moment que era fantàstic per nosaltres. Jo li gravava aquells episodis que sortien per la televisió i després tots dos ho practicàvem a casa, per la muntanya. I mica en mica em vaig començar a interessar per lo que era això de ioga. Vaig començar a llegir llibres i bueno, doncs feia una pràctica molt personal. A posteriori vaig començar a fer classes, quan estava a Barcelona estudiant art dramàtic, vaig fer classes de ioga.
Per ser mestra ja?
Simplement no. era d'una forma com a alumna, sinó simplement com a... Bueno, era una persona que sempre havia estat molt curiosa. Sí. Em feia moltes preguntes ja des de petita, preguntes com s'han fet tots els filòsofs, no? I potser molts de vosaltres, doncs, quina és la veritat de l'existència i de l'univers? Per què estem aquí? Com assolir la felicitat? I aquestes preguntes, i d'aquesta forma tan encuriosida, però cap als endins, em van portar a practicar ioga, però com a alumna, com feu vosaltres. I a partir d'aquí va haver-hi un mestre que em va dir, Núria, tu t'hauries de dedicar. En principi ho vaig agafar com un piropo, no? Com aquell que diu, ostres. Però realment, doncs, bueno, jo estava fent la meva tasca. Cert és que va començar cada vegada el cuquet, suposo que el moment va començar a fluir i llavors sí que vaig començar a introduir-me d'una forma més professional, si podem dir-ho d'aquesta forma. Va venir un mestre de la Índia i va fer un programa d'estudi en el qual era molt poqueta gent la que participava, 10 persones, i d'aquestes 10 persones només vam acabar 3, imagineu. De 10 persones només vam acabar 3, una d'elles jo. I aquest mestre també em va dir el mateix. I vaig pensar, ostres, ja són dos. I a posteriori, després d'aquí, doncs, vaig anar a Madrid... I aquell mestre que us estava explicant, que sortia per televisió, que és Ramiro Calle, doncs ell és el que ha sigut la meva, podríem dir, la meva figura i la persona amb la qual, com a mestre, doncs m'ha inspirat moltíssim i avui en dia, més que el meu mestre, és un gran amic.
Bé. Un guru, li dieu?
Bueno, a ell no li agrada que li diguin guru. A ell no li agrada que li diguin guru, per lo que és el, com a Occident s'entén com a guru, no? Bé. Però cert és que guru és aquell que ens il·lumina el camí. A mi m'agrada més potser dir que és la persona que ens inspira, i tots segur que tenim al nostre voltant gent que ens inspira.
Sí, sí.
La nostra mare, el nostre pare, els nostres fills, els nostres amics, mestres. Llavors, doncs, a mi m'agrada dir també això. És la persona que m'inspira i la que realment doncs, també m'ha ajudat moltíssim a aprofundir en el que seria les tècniques psicofísiques del ioga.
Uh-huh. I des d'aquí a muntar el teu propi centre? Doncs aquest pas?
Sí, doncs mira, doncs aquest pas és això. Vaig començar donant classes a gent particularment, després també a Barcelona, a Sabadell, bé, anava movent. De fet, gairebé tots comencem per aquí, fins que aquí a Castellà també, evidentment, i fins que finalment vaig decidir que volia doncs, tenir el meu propi centre i poder doncs, bueno, quedar-me aquí,
el teu espai, no?
El meu espai, correcte, Sergi.
Molt bé.
Núria, ens podries parlar sobre els orígens del ioga? Ve d'Orient, oi, de la Índia?
Els orígens del ioga?
Sí.
Ui! Mira, us ho explico una miqueta així, d'acord? Els seus orígens, evidentment, que el braçol és la Índia. Llavors, els seus orígens venen d'aquí, concretament de la Índia. I qui va portar... Em preguntaves, perdona?
Qui el va portar a Occident?
Sí, qui el va portar a Occident va ser un mestre que s'anomenava Swami Vivekananda, i aquest mestre, cap als finals del segle XIX, concretament el 1893, als Estats Units es va presentar en el Parlament de les Religions Mundials i va donar una conferència que es van quedar tots bocabadats. Van dir, com? Què és això del ioga? Però què està dient aquest senyor? O sigui, es van quedar tots. Llavors, els hi va agradar tant que a partir d'aquí és que podríem dir que és qui va obrir tot aquest camí i aquesta coneixença de ioga. Diguéssim que després, entre altres, van venir més mestres, però va ser arrel d'aquesta conferència que es va fer als Estats Units a Chicago.
Mm-hmm. Sempre a Occident, perquè tinc entès que és mil·lenari.
Exacte, exacte. És mil·lenari. El ioga és mil·lenari. Però qui va portar el ioga, si busquem una miqueta els orígens a Occident, doncs seria aquest mestre, entre d'altres, entre d'altres. I a Espanya, doncs la persona que us acabo de mencionar fa un momentet, que sí, és Ramiro Calle.
I Núria, què significa ioga? Perquè sovint doncs, les persones podem pensar, no? Si no estem en aquest món, que ioga doncs, són una sèrie de sanes, de postures, d'estiraments i que ens ajuden a mantenir-nos bé físicament, però ioga és alguna cosa més, no? Ens sí. Pots explicar què?
Mira, ioga, la paraula ioga, que en si seria yug més correctament, que significa unió. Llavors, si ioga o yug significa unió, amb què és aquesta unió? Per definir-ho d'una forma més ràpida i que potser tothom la pugui entendre, seria la unió del cos, la ment i l'esperit. Però, evidentment, que va molt més enllà. Llavors, ara, la pregunta te la faig jo a tu, Míriam, que ets alumna, i m'agradaria que tu em diguessis què és el ioga per tu.
Uau. Mira, t'he de dir, Núria, que jo, de fet, vaig començar la pràctica de ioga amb tu ja fa uns quants anys, i per mi ioga era en aquell moment precisament el que t'he dit. Era una necessitat de, sense fer una activitat física molt forta, que em desgastés, perquè jo estava en un moment de la meva vida doncs, realment cansat després de la maternitat. Per mi ioga era aquest moment per dedicar-me a mi, d'estiraments i de cuidar el cos. Però mica en mica, i gràcies a tu, i gràcies al que he llegit del Ramiro i al que he escoltat d'altres entrevistes que he anat escoltant, he anat aprenent que ioga és això, és molt més. Uh-huh. És això que tu comentaves, no? I el que comentàvem al principi, és connexió. El ioga, jo ara ja no m'imagino la meva vida sense la pràctica del ioga. I el ioga no és només l'horeta que estem a la classe, sinó que el ioga està present en el dia a dia. a cada minut de la meva vida.
Ets perquè... una gran mestra, Miriam. Ho has entès perfectament. És molt interessant, perquè, clar, és molt fàcil, no?, el que dèiem, definir el ioga, però jo crec que el ioga es defineix molt més, molt millor quan és la teva experiència pròpia. Quan és la teva experiència pròpia? El ioga t'aportarà, et donarà el que tu realment necessitis i el que tu realment busquis. Llavors, hi ha persones que només es quedaran amb la part física, la part de les asanes, que tothom coneixem i és el que més coneixem, mm-hmm. no? L'alineació, potser... Però va molt més enllà. La respiració, evidentment que sí, no? L'energia... Però com defineixes tu molt bé, Míriam, un pic sortim de la classe... Aviam què fem amb tota aquesta unió, amb tot aquest benestar d'equilibri, doncs quan estàs amb el teu home, quan estàs amb els teus fills, quan estàs amb els teus amics, quina capacitat tens tu per mantenir-te en equanimitat, en equilibri? Aquest és la veritat, penso jo, la més fiable de que la teva experiència i pràctica de ioga doncs s'està...
Incorporant,
no? Sí, s'està incorporant, sí, sí. Això mateix. I pel Sergi?
Jo, en aquest cas, em vaig trobar doncs, que, bueno, com dius, bé dius, fas les asanes uh-huh. i primerament trobava que era com un exercici, no? O uh-huh. uns estiraments.
És un exercici, sí, correcte.
Fins aquí, perfecte, i a vegades sortia de les classes com... Doncs com si flotant per l'exercici, no? Mm-hmm. Ara sovint em trobo com quan hi venem, que com si sortís d'un spa, saps? saps?
Sí,
com si t'haguessin fet un massatge.
Molt bé.
I és molt agradable. Em donava... I el primer que vaig trobar és que em donava ordre. Mm-hmm. O sigui, la facilitat per endreçar les coses i per tot s'endreçava quan feia ioga, no? Per si sol, no era dificultós, saps? És el que jo vaig notar. Un benestar, una satisfacció, concentració, però per sobre de tot em aportava ordre. Uh-huh. I sense... era com màgia, saps?
Que bonic, Sergi.
I, bueno, podríem dir moltes coses més, però sí. Bueno, en Xavi ens dirà
alguna. Xavi?
Per mi, el ioga és terapèutic, ens aporta equilibri entre el cos i la ment. Per mi és molt important, perquè jo pateix un trastorn de salut mental, uh-huh. en concret un trastorn bipolar, i, bueno, em dona molt equilibri. Per mi és molt, molt important.
Que bé, Xavi. Uh-huh. A més, el Xavi, ho haig de dir, és impressionant la capacitat que tens d'atenció, de concentració, d'escolta. És meravellós, el Xavi, meravellós.
Moltes gràcies.
A més, té una disciplina constant i el ioga necessita això, també, tenir una disciplina.
I és el que a mi em falta a vegades. Quan deixo el ioga, tot es desordena.
Sergi, però això ens passa a tots.
És curiós.
Tenir aquesta disciplina a vegades ens fa mandra, però això ens passa a tots, sí. Bueno, espero que a mi no em passi, perquè si no anem malament. Però sí que en general, pues, si no és el temps, ai, avui tinc mandra, ai, avui no. O sigui, això és inevitable. Llavors, el que hem d'intentar és... quan ens passi això, si realment és una escolta que dius, bueno, és que em trobo malament, queda't a casa, evidentment que sí, però si és per això, no?, de que ara ja es comença a fer fosc, que plou, que... Clar, llavors ens porta aquesta mandra i aquí és quan potser doncs, ens hauríem d'imposar una miqueta i dir, no, vaig a fer la meva pràctica, no? Com si heu d'anar, doncs, no sé, tu a buscar les criatures, has d'anar, per molt de mandra que tinguis, has d'anar a l'escola a buscar els nens, si no què, no? Doncs això igual. No?
Deia un company meu que tot eren excuses. Això és excusa. Un company meu que feia allò,
sí.
Mestre avui dia també.
Sí, i... però ara no crec que tingui excuses, perquè si no, malament pels seus alumnes,
oi? Sempre deia, excuses, si algú vols ho pots fer.
Exacte. Sí, moltes vegades, bueno, entrem dintre de la nostra ment que es torna una miqueta, pues, perezosa, no? I llavors, doncs, l'escoltem massa. Però Jo penso que si realment no és perquè sigui una cosa que dius, bueno, és que em trobo malament, no estic bé, o avui realment estic tan cansat o tan cansada, crec que és interessant fer aquest petit esforç, perquè després és el que diem, no? Com surts de la classe, ostres, que bé, mira, menys mal que he vingut, no? Mm. Molt bé.
A mi particularment m'agrada molt caminar, també. Mm-hmm. Surto cada dia.
Genial, Xavi.
I m'allibera molt.
Genial.
Em dóna plaer i...
I connectar amb la natura.
També.
Eh? Sí. I quan vagis caminant, doncs, per exemple, aplicar les tècniques de respiració que a vegades fem a la classe, que puguis respirar d'una forma agradable a mesura que vas caminant, que no vagis allò doncs esgotat, sinó que vagis al teu ritme.
Sí.
Això és una gran meditació, s'anomena meditació en acció.
És el que t'anava a comentar.
Ho practica molt.
Això també és ioga, no? És practicar ioga. En el que dèiem abans, en el dia a dia, no? Buscar aquests moments de fora de la classe, no? Buscar aquests moments en els que també pots fer o meditació o relaxació, no? Respiració.
I contemplació. Uns paisatges aquí castellà, Són meravellosos, són preciosos. Si tenim aquí una bellesa que és, vamos, indescriptible, no? Llavors, és qüestió de sortir una miqueta, si tens gos o només simplement el fet de passejar, i després t'atures i contemples, fas unes quantes respiracions i cap a casa. I estic segura que tots tornem molt diferents a com hem, com hem sortit. Perquè la naturalesa és la que realment sempre està en equilibri. Mm-hmm. Llavors, quan tu entres a un espai d'equilibri, que com és la natura, automàticament et regula. I per això tens aquesta sensació de, ai, que bé que m'ha anat avui. Mm-hmm. És com els banys de bosc i totes aquestes teràpies.
Volia puntualitzar. La meditació normalment està definida com, o s'entén com a quietud. Uh-huh. I en aquest cas podríem parlar de la meditació activa, no?
Exacte. Hi ha meditacions passives i hi ha meditacions que són actives.
Com caminar o fer
ioga. Com, per exemple, caminar o fer alguna activitat en la qual la teva atenció estigui completament amb allò que estàs fent. Uh-huh. Com, per exemple, ara, que potser estem fent aquesta tertúlia i no estem pensant en què hem de fer després, no? Probablement, no ho sé si a algú de vosaltres li passa. Però aquesta seria una meditació també interessant, les meditacions actives que es poden fer amb tot el que estiguis fent, quan et dutxes, et dutxes, com el mindfulness, que també ho presenta d'aquesta manera.
Mm-hmm. És un gust escoltar-te, un aprenentatge continu, de veritat.
És que tinc molt bons alumnes.
Jo, per mi, el que comentàvem abans, el fet de poder sostenir la incomoditat de l'asana a la classe, també és com un entrenament, no?, per després poder sostenir les incomoditats de la vida.
Correcte.
No? Correcte. D'allò que se't va presentant. I
diluir-la, Míriam, voldria puntualitzar. O sigui, també és molt interessant que quan arribes a aquest punt d'atenció, perquè clar, el teu cos no està acostumat a fer certes asanes, certes postures. Llavors, i no tothom, a lo millor doncs, les pot fer d'una manera o d'una altra, depenent del seu cos.
Per això anem a veure't.
Clar. Però llavors lo interessant és quan tu tens aquest punt d'atenció que puguis sostenir-la des d'un lloc en el qual es vagi dissipant una miqueta. És com, per exemple, si estàs amb certes persones i t'estan, o una persona, i estàs sentint molta tensió perquè aquella persona, pel motiu que sigui, doncs, bueno, t'està creant aquesta tensió. Llavors, has d'intentar trobar aquest punt que puguis estar amb aquella persona i de nou, buscar aquest equilibri, aquesta equanimitat. O sigui, a la nostra vida sempre hi hauran coses agradables i desagradables. Mm. No hi ha més. És així, la vida. Mm-hmm. És així.
I és el que sempre ens dius, no? Respira l'asana. No? Respira la situació.
Exacte.
I la respiració és que és una gran aliada, no?
És el pont entre el cos, la ment, les emocions. Quant de temps podem estar sense ingerir aliment? Quan penseu? Sòlid.
Bueno, jo penso que molts dies.
Molts dies, diem més o menys uns quants dies. Depèn de la naturalesa de cadascú, no? Mm-hmm. Pot ser, doncs no sé, quants dies, creieu més o menys, que pot estar
Em sembla que d'aigua són 3 dies, sense ingerir aigua.
I sense aliment. Dependrà molt de cada persona, també, i de la seva situació com estigui, també de salut. Però potser, suposem, no? Una setmana, dos, depenent. Sense ingerir líquid?
Em sembla que són 3 dies.
Pot ser 3 dies, pot ser 4. Depèn també, novament, una miqueta de cada persona. Però i sense respirar?
Ui.
Segons, minuts, com a molt.
Clar. Llavors, ens eduquen, en aquest cas, en saber tenir una dieta, en tenir líquid, no? 1-2 litres diaris a cada dia, però no ens eduquen en saber respirar. I és molt, molt important la respiració. Per això els ioguis, o quan es practica ioga, és tan important la respiració. Sense la respiració, fent les asanes, les postures, doncs, bueno, està bé, però seria una gimnàstica, doncs, com qualsevol altra que treballés el teu cos. Per això nosaltres fem sempre tan hincapié, no?, amb la respiració, perquè és un gran pont.
Si no, no tindria aquella malla, no?
Bueno, si no, probablement...
El resultat no seria el mateix.
Clar, els objectius és mantenir-te, com comentes tu, Míriam, no?, en aquest estat d'equilibri.
D'equilibri, sí, i el saber que el malestar també passarà. Això sempre t'ho dic, sempre t'ho dic. Una vegada ens vam trobar pel carrer, que jo quasi ni et vaig veure, i em vas cridar, ei, Míriam... I anava el meu cap estava tan emboirat amb tota la feina, tota la que tenia en aquell moment, que em vas dir, Míriam, em vas parar, em vas aturar i vas dir, pensa que això també passarà. I és veritat, va passar.
I això, com dius, apa.
Com dius, és un mantra. És veritat que de vegades ens obsessionem, no?, amb un malestar o amb una preocupació... i no ens la traiem del cap, ens venen pensaments recurrents, incontrolats, que només ens fan mal, no ens ajuden a tirar endavant, a sortir-nos. I el pensar, això també passarà, respirar i sostenir aquesta incomoditat, per mi és l'aprenentatge més gran que he pogut fer durant aquest temps.
I per què creus que passa això? Per què el fet que jo et digués, això també passarà, i respires... Perquè què creus que passa aquí?
Jo crec que... ara potser dic una...
No, segur que no.
Jo crec que, Núria, tens la facilitat de connectar amb la gent.
No, estic d'acord. A mi me'n va dir una altra. A mi
ara em pujarà l'ego, hauré de meditar moltes hores...
Doncs medita,
demà,
però és així.
Sí,
és així. Llavors, per mi, el fet de... És que, a més, va ser com... caigut del cel. O sigui, en aquell moment et vaig trobar, va donar aquella casualitat. Et vaig trobar i em vaig dir, Míriam, això també passarà. I a partir d'allà, t'ho he dit més d'una vegada, no? Uh-huh. I és veritat, o sigui, tot, qualsevol incomoditat o conflicte o problema que ens surti, no?, des d'un diagnòstic, des d'una pèrdua, tot passa. Llavors, nosaltres aquí podem posar-hi molt, en la nostra actitud, no?
Correcte.
En els nostres pensaments, i la respiració, com dèiem, és una gran aliada, no? Si respirem aquesta situació, podem...
Ens atura. De moment ens atura.
Això, podem veure i viure des d'un altre punt.
Exacte.
No?
Des d'un altre lloc. Les coses des d'una altra perspectiva. Mentre que estàs des d'aquest moviment tan ràpid mental, tota aquesta energia mental no et deixa. És que no et deixa. Per tant, per això quan ens aturem un momentet, això també passarà, i respirem, fem aquesta pausa i podem crear aquesta distància entre els pensaments, entre la situació, i aquí podem tenir eines per poder bellugar-nos. Però quan estàs tan aquí és impossible.
I que l'eina potser és ser conscient de que no necessàriament tu sola has d'abordar tots els problemes, que també pots demanar ajuda i segurament rebràs el suport que necessites.
Però necessites
per tirar endavant.
Necessites crear aquesta distància per veure aquesta solució. Si no, estàs dintre del problema i no trobes les solucions. Moltes vegades és això que ens passa, que estem dintre de la nostra ment i estem dintre de les nostres expectatives, dintre de la nostra realitat, que pensem que és d'aquesta manera, i a vegades si ens aturem un momentet, probablement tens aquestes solucions, que és la que justament ara estàs esmentant, no?
A tots aquells que no fan ioga, què els hi podries... Quin consell, a part de respirar, aturar-se, el que acabes de dir, els hi podríem donar, els hi podries...
Les persones que no fan ioga?
Sí.
Home, la veritat, clar, primer...
Que en facin.
Bueno, depèn, Sergi, depèn. Jo crec que és interessant que la persona faci ioga quan realment cregui convenient i flueixi, a vegades forçant a les persones, perquè d'una forma que a vegades ho fem perquè tu vols el millor per l'altra persona i com que a tu et va bé, has de fer ioga, has de fer ioga, has de fer ioga.
Sí, jo faig molt d'això.
No? Has de fer ioga. Sí. I per molt que a vegades ho diguis, què passa, Sergi? Que hi haurà gent que digui... No, a mi això del ioga, o tenen un concepte de ioga que vés a saber el que pensen del ioga. Llavors, clar, lo interessant és, en tot cas, que sí, que els acompanyis, que els digues, mira, pues podries provar a fer ioga o qualsevol altra tècnica, per exemple, la que acabem de comentar amb el Xavi. Surt a passejar, vés al bosc, respira, contempla, però forçar no seria mai la... una solució per una persona quan està en segons quin tipus de situació, que potser li aniria molt bé, seguríssim, perquè a qui no li va bé, està bé. A qui no li va bé sentir-se bé, a gust, no? No ho sé. Jo crec que, en definitiva, l'objectiu del ioga és assolir això, és assolir estar aquest benestar dintre de les coses agradables i desagradables que, malauradament, ens hauran de passar a la nostra vida. Però si estem en aquest estat d'equilibri, d'equanimitat, sempre viatjarem molt millor per aquesta experiència de vida. I després també, ja és una cosa molt personal, però també la millora com a ésser humà. Mm-hmm. Jo crec que...
Sobre això, vaig llegir que a l'Índia tenen una dita que diu quan l'aprenent està... preparat, apareix el mestre.
Correcte. Doncs aquesta dita és bàsicament el que estem parlant. En moltes ocasions potser tu vols acompanyar però aquella persona encara no està preparada, pels motius que siguin, i s'ha d'acceptar. I potser, doncs mira, un dia doncs arriba, apareix...
Potser és una sort haver-la trobat abans.
Molt bé.
Molt bé, doncs gràcies als tres... Per
i a tu?
Per haver acceptat aquesta invitació de Suport Castellà, i gràcies també a Ràdio Castellà per cedir-nos als estudis de gravació, i, bueno, i a tothom que ens estigui escoltant de nou, seguim endavant, seguim respirant i seguim molt ben acompanyats.
Salut i bona pràctica, com diuen.
Moltes gràcies. Namasté. Vagi molt bé.
Namasté.
Gràcies, Núria.